Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? 11 de gener, falten menys de 3 setmanes per tancar la finestra d'hivern de fitxatges, però avui ja hem tingut el dia més mogut del que portem de mercat. Per aquest ordre cronològic, a primera hora del matí, la confirmació del fitxatge d'un Ricard Pujol, que ja s'ha entrenat a les ordres de Mic Quillado, i després, en qüestió d'uns minuts, de manera consecutiva, dues sortides, les rescisions de Juan Delgado i Pelayo Suárez, camí de la Nucía i Majadahonda, respectivament, si bé aquestes incorporacions no són oficials encara. I llavors està l'enrenou de Guillem Molina, que segueixen al mateix punt que ahir. Podem fer volar coloms tant com vulguem, però té contracte i una clàusula de rescisió inassumible ara com ara per un equip de primera federació. Per tant, mentre el centre d'esports segueixi amb la voluntat de comptar amb el central, i més ara amb aquesta confirmació de la marxa de Pelayo, i el club interessat en ell, en aquest cas el Nàstic, no posi calés sobre la taula, ja veurem quants, sembla que l'operació continuarà en aquest mateix punt. En fi, el que dèiem, 11 de gener, de moment el dia més mogut d'aquest mercat d'hivern.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De moment, amb la Rocío García i la Bea Aguilar al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que arrenca avui la Supercopa d'Espanya de futbol masculí. A partir de les 8, el Real Madrid, amb el dubte de Mendy, s'enfronta al València a la primera semifinal de la competició. Demà a la mateixa hora, Betis-Barcelona, tota l'Aràbia Saudita. Confirmada, per ser la sanció de dos partits a Savic i Ferran Torres per l'enganxada a l'Atlético Barcelona de diumenge al Metropolitano. L'Osasuna ha reclamat alineació indeguda de Jayce Ferreira al partit de Copa de la Reina d'ahir de futbol femení contra el Barcelona, en el qual les blaugranes van golejar per 0-9. Si prospera el recurs, les de Jonathan Giraldez quedarien eliminades als vuitens de final. El mateix va passar amb el Sevilla, que va superar el Villarreal 0-1, en tots dos casos per una sanció de l'any anterior. Avui jugant més partits d'aquests vuitens, tots sense representació catalana. I el Joventut de Badalona pot perdre el lideratge de l'Eurocup de bàsquet masculí després de caure ahir de 10-85-75 a Itàlia, a la pista del Brescia. I mentrestant a l'Hotel Suís...
comenta la recepció.
Hi ha waterpolo avui també a tot això, a Croàcia, a les 7, Juk Dubrovnik, hasta el punt natació Sabadell masculí. Marxarem cap allà, també parlarem d'esquash, de ciclisme, la roda de premsa en directe d'aquí uns minuts d'Armando Corbalán, migcampista del Sabadell, Manel Martínez, exarlequinat i exbaleàrico, i evidentment tots els moviments en aquest intens dia de mercat.
L'actualitat de la primera ref.
Rubén Lobato, del Górnik Lechna polonès, a l'Alcoyano, rival del Sabadell en aquest grup 2. A l'altre grup de primera federació, Manu Garrido, del Leganés, al filial del Celta de Vigo, i Fabrizio Danese, del Cornellà, al Ceuta.
La notícia curiosa.
Cascarinos a Twitter recorda que es compleixen anys del primer cop en tota la història que no hi va haver ni un sol un a la quiniela. Va ser l'any 93 i, tristament, hi era el Sabadell. Dic tristament perquè jugava a casa i, òbviament, no va guanyar. No hi va haver cap punt. Derrota davant del Betis a la casella del ple al 15. No hi va haver encertants ni de 15 ni de 14. I 5 anys després, tal dia com avui, David Meca es va proclamar subcampió mundial. L'esportiu recorda avui la gesta del nedador sabadellenc, segon al campionat del món de Perth, a la prova de 25 quilòmetres, només superat pel rus Akatiev.
De quin partit no estarem pendents?
Del Vilaverdense Belenenses a les 3 d'aquí a una estona, vuitens de final de la Tassa de Portugal.
I a les xarxes socials?
La Llanera anuncia que ha arribat als 600 inscrits a una setmana just del tancament d'inscripcions, que serà el pròxim 18 de gener.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem amb dos exarlequinats, laterals tots dos, l'esquerrà Manu Redondo i el dretà Joseba Muguruza.
Hotel Suís.
Hola. Hola.
minuts i mig per sobre de la una. Per cert, també oficial Joao Félix de l'Atlético de Madrid al Chelsea cedit. Una operació que ja s'estava cuinant des de feia hores, des de feia dies. Anem a la nova Creu Alta, anem a saludar el Sergi Garcés. Hi ha roda de premsa en directe d'Armando Corbalán, el migcampista valencià, d'aquí a 5 minuts clavats, si anem en hora. Abans, però, dia molt mogut. Sergi Garcés, què tal, com estàs avui al mercat?
Bona tarda, com esteu?
Dia de dues sortides i una arribada, com a mínim la confirmació oficial, en res, en horeta i mitja.
Sí, 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 ja s'intuïa que el dimecres seria dimecres mogut i no ha decebut en aquest sentit. Com dius, ha estat un matí ja des de primera hora i fins fa una estoneta, on gairebé com un comptagotes, el degoteig continu de notícies, s'han anat confirmant doncs, diferents aspectes, començant per ordre cronològic. Doncs la confirmació, l'arribada i, de fet, la primera sessió ja d'entrenament a les ordres de Miqui Lladó de Ricard Pujol, d'aquesta defensa català, que arriba procedent de la Societat Deportiva Ponferradina. De fet, mira, ara mateix el veig venir per aquí, vestit encara d'entrenament, botes a les mans, en el seu primer dia com a jugador del Centre d'Esport Sabadell. I per l'altra, doncs, la sortida de dos futbolistes, en aquest cas també doncs, dos noms que ja a les últimes hores des de Ràdio Sabadell havíem anat apuntant i reiterant, gairebé per ordre també, Adri, ja per acabar-ho de fer bé, Juan Delgado en primer lloc, tot apunta que amb destinació cap a Terres Alacantines, cap a la Nucía, per tant, rival del Sabadell, i minuts després, doncs, la confirmació també de la sortida, la rescissió de contracte, en aquest cas de Pelayo Suárez, que, si no hi ha cap contraordre, ha d'acabar jugant també a Primera Federació, però en aquest cas al grup 1, a un conjunt madrileny com és el Rayo Majadahonda.
Dos gols en 13 partits és el bagatge de Juan Delgado, el primer de la temporada contra la Morevieta, i llavors el que tancava la golejada al Johan Cruyff contra el Barça Atlètic. En el cas de Pelayo Suárez, el seu currículum com a arlequinat inclou 11 partits oficials abans de la rescisió d'avui. Estem parlant, Sergi, fent números ràpids, que són 3 baixes ja, comptant la de Sergio Montero, nou jugador de la Penya Deportiva Santa Eulària, des de la setmana passada. Per tant, haver incorporat un jugador sènior, si no m'han fallat els números, ja saps que jo sóc de lletres, quedarien lliures 2 llicències sènior al Sabadell, més la sub-23, que ja havia quedat alliberada o sense omplir, vaja, al mercat d'estiu.
Tal qual, són aquestes dues entrades, aquestes dues fitxes federatives de data absoluta, d'edat sènior, per dir-ho així, que queden ara alliberades. Perquè ens entenguem, la de Sergio Montero quedaria compensada, sense que sigui una posició natural ni molt menys, per l'arribada de Ricard Pujol, per tant quedarien alliberades la de Pelayo i la de Juan Delgado, i per altra banda, com dius, aquesta fitxa sub-23 que ja en el mercat d'estiu el Sabadell va deixar alliberat pel que pogués ser, no es va omplir llavors, i veurem si en els propers dies de mercat, tenim temps encara fins al 31 de gener, s'arriba a ocupar o no, s'arriba a fer efectiva o no aquesta fitxa federativa d'edat més jove, no? D'aquest sub-23.
Doncs tot això és el que ha donat de si en el que portem de dia aquest 11 de gener, de 3 operacions en el mercat hivernal del Centre d'Esports, també més teca, com deia el Sergi, entrenament el primer de la setmana després del dia de descans a Sant Oleguer, el primer de Ricard Pujol a les ordres de Miqui Lladó, també gravant-se coses del tema famós de la meva segona, la segona samarreta del Centre d'Esports de la setmana de la temporada que ve, perdó. I a tot això, Sergi, a risc de fer-me pesat, perquè crec, si no em dius el contrari, que molta novetat no és que hi hagi hagut, però pel run-run que s'ha generat, per el que apunten i deixa de dir-se des de Tarragona, des d'aquí i allà, el serial Guillem Molina, que ja va ser un dels serials de l'estiu amb el permís de Sergi Altimira i que anem camí de ser també el serial del mercat d'hivern. En quin punt es troba la pel·lícula o si ha canviat gaire des que ahir et vaig preguntar per aquest mateix tema?
Doncs no ha canviat gens ni mica, Adri. Més enllà de que la rumorologia continua, sobretot, fent-se gran des de terres tarragonines, no només a nivell de mitjans de comunicació, sinó també per part de l'entorn de la pròpia afició grana, de la pròpia afició del Club Gimnàstic, però sense que aquí hi vegi massa nerviosisme ni molt menys, al respecte del possible moviment. Per acabar-ho d'explicar una vegada més, hem de recordar que el jugador de Valls doncs, té contracte fins a final de temporada, que a més té una clàusula de rescissió prohibitiva no, el següent, sobretot pel que és la categoria, estem parlant de 30 milions d'euros aproximadament, algú es pot posar les mans al cap, però és la clàusula que en el seu dia el València ja li havia posat a Guillem Molina i que va voler mantenir en el moment que el jugador tarragoní va acabar fitxant pel Centre d'Esports Sabadell. Per tant, una xifra, com es pot entendre, absolutament prohibida per a la categoria, torno a dir. I per la resta, que qualsevol interès que pugui haver-hi real per fer-se amb els serveis de Guillem Molina, home, ja dono per fet que som tots prou grandets per entendre que 30 milions no pagarà ningú al Sabadell per Guillem Molina, però que tampoc ha de marxar de 8 si és que vol marxar el jugador tarragoní. Per tant, en tot cas, en el pitjor dels escenaris que pogués ser una operació sortida per a Guillem Molina, hauria de ser prèvia negociació i, m'atreveixo a dir, aventurar que previ pagament com a mínim d'alguna quantitat econòmica a curt termini. Ho dic perquè ara també a les últimes hores des de Tarragona s'ha deixat caure que podria ser un pagament a 6 mesos vista, una miqueta semblant a l'operació que hauria fet el Nàstic amb l'Andorra pel traspàs de l'exarlequinat Marc Fernández. Clar, si alguna cosa té el Sabadell a hores d'ara, Adri, és necessitat econòmica a curt termini, no a 6 mesos vista. Per tant, tot el que no sigui un pagament d'ara immediat, m'atreveixo a dir que tanca les portes, com va passar l'estiu, per més soroll que s'hi vulgui tornar a fer des d'aquí, des d'allà i des del mig.
I al final, que estem parlant d'una operació completament diferent, en el cas de Marc Fernández, al final és acabar de fer front al sou que tenia el de Corbera a Andorra i amb variants com, per exemple, si el Nàstic pujava, etc. Però com a pagament, com a tal, tampoc és que s'hagi gratat excessivament la butxaca. Insisteixo, amb el concepte que entenem de pagar d'un club a un altre per un traspàs de jugador. En aquest cas és que el Sabadell compta amb el futbolista i, per tant, el punt en el qual continuen havent-hi divergències entre Sabadell i Tarragona és aquest suposat acord que des d'ahir ens va sorprendre, i ja ho vam aclarir ahir mateix, fa 24 hores, aquí en aquest programa, que suposadament, deien des de Tarragona, hi havia entre el Nàstic i el Centre d'Esports, res més lluny de la realitat.
Sí, molta tranquil·litat. Insisteixo, en aquest sentit, com a mínim des de l'entorn del Sabadell, molta, molta tranquil·litat, i cada cop que se li ha fet la pregunta a algun dels responsables de l'àrea esportiva, ni que sigui de portes endins, tanquen la porta absolutament, ara com ara, a qualsevol operació que tingui a veure amb la sortida de Guillem Molina. Sobretot, com dius ara, perquè és que el Sabadell no se'n pot desprendre del jugador. Estem a sala de premsa. Recorda'm després que et faci una última pinzellada al voltant del mercat de fitxatges.
Està armant,
no, perquè tinguem cap nom més, però per acabar-ho de rodonir, ho dic perquè, insisteixo, ja estem dins de la sala de premsa Miguel Quereda, i si no ens han enganyat, en qüestió de segons, vaig sentint portes que s'obren i es tanquen, Armando Corbalán, mira, ja el veig, de fet, enfila escales avall, per tant,
doncs
en qüestió d'un minut sentirem el valencià.
Escoltarem el valencià. Per cert, un últim matí sobre Guillem Molina, que crec que ja s'havia comentat a l'estiu, que una part del traspàs aniria a parar al València. Per tant, és una cosa que ja s'havia explicat en el seu dia, i per tant, aquí aquesta negociació no només inclou que la part de diners que destini el Nàstic al Sabadell no vindrà només al Sabadell, sinó s'haurà de repartir amb el seu anterior club. Armand de Corbalán, en roda de premsa.
Sí, hola Armando, bona tarda, bon dia, com vulguis. En un día especial, en un día extraño, te quiero preguntar lo primero por todos los movimientos que ha habido y un poco cómo los vive el vestuario dentro de la normalidad de lo que es el fútbol, pero cómo los habéis vivido. ¿Está llegado un nuevo compañero, la salida de dos compañeros?
Bueno, ha sido extraño porque al final son compañeros que nos llevamos muy bien, compañeros que han vivido con nosotros pues unos 6 meses, ¿no? Y ya no, pues son gente importante dentro del vestuario. Y bueno, esto del fútbol, aún queda mucho mercado, aún puede entrar y salir gente, pero bueno, nos gustaría, no sé, yo personalmente, es gente que nos ha aportado mucho, nos ha ayudado mucho, y yo sé que el vestuario les va a echar de menos.
Com veu la plantilla en aquest cas? Quines necessitats té?
Bueno, yo creo que el primer día ha ido muy bien. Hemos intentado, bueno, ayudarle para que se sienta lo más cómodo posible. Es un muy buen jugador, así que seguro que se adapta rápido y como hay muy, muy buen grupo no va a tener ningún problema.
Sí, simplemente la primera parte de la pregunta que te lanzaban un poco. Ya sé que no es vuestra función, que ya hay gente que se encarga de esto en el club, pero ¿qué necesidades crees que tiene el equipo? ¿Necesita esos refuerzos que de tanto se está hablando para lo que queda de temporada?
A ver, al final en el mercado de invierno siempre te refuerzas, vaya bien, vaya normal o vaya mal la cosa, siempre hay unos cuantos cambios, ¿no? Tú lo has dicho, no es una cosa que dependa de nosotros. Nosotros solo nos centramos en jugar los partidos y ahora estamos centrados en el del Baleares el domingo, así que todo lo que venga para ayudar y sumar al equipo, pues bueno será ahí y lo recibiremos con los brazos abiertos.
Pregunta amb els seus primers 90 minuts complets el passat de setmana i l'arribada de Miqui també a la banqueta del nou entrenador del Sabadell.
Bueno, sí que es verdad que fue el primer partido tras bastante tiempo que jugaba los 90 minutos. Obviamente pues contento, ¿no? Porque es algo que también necesitaba. Y bueno, el otro día me dio la confianza. Yo soy un jugador que siempre doy lo máximo en los entrenamientos, los partidos, lo que puedo. Y bueno, pues ojalá sea un punto de inflexión y de aquí a seguir para adelante e intentar mostrar el mejor nivel.
Si tuviéramos que hacer un balance de las primeras 18 jornadas, sería esto un poco, ¿no? Ese punto de intermitencia de no haber conseguido consolidarte dentro del 11. Hablaba el otro día la dirección deportiva, en este caso Jaume Milà, de buscar ese punto más de experiencia. Ya sé que es una plantilla insultantemente joven, pero claro, en tu caso eres dentro de esa juventud ya de los experimentados. ¿Te da la sensación que vas a tener ese rol que te ha faltado hasta ahora en lo que queda de liga?
Llevamos muy poco, ¿no? Pero bueno, por lo que me ha transmitido el míster, sí que me ha dicho que va a ser importante, que es verdad que soy dentro de los jugadores que hay, de los veteranos, y yo también sé que tengo que dar un paso al frente, ¿no? Porque al final la gente con más experiencia y los que más partidos o más años llevamos jugando en esta categoría sabemos lo complicadas que son las situaciones estas a veces, las dinámicas que hay, y bueno, pues aparte Soy capitán y creo que es una responsabilidad y por mi parte hay que dar un paso hacia adelante.
Recuperar la victoria a casa, ¿cómo está viviendo el equipo? Ese cambio de entrenador un altre cop. L'estil que ha canviat en aquest cas Miqui Lladó des de la seva arribada.
La idea desde el primer día y sobre todo hemos incidido en que hay que mantener la portería a cero, que nos creen también menos ocasiones, porque al final partiendo de portería a cero siempre vas a sumar, ¿no? Y hacernos fuertes en iguales un poquito del déficit que nos había costado puntos, sobre todo más en la primera vuelta, y luego que el equipo con esa confianza vaya creciendo, vaya yendo hacia adelante y podamos escalar la clasificación.
Aquí ya se vivió la temporada pasada, el tener que remontar desde atrás. Vuelvo un poco al concepto de plantilla muy joven como la que tiene el Sabadell este año. ¿Puede ser complicado si el equipo se ve que van pasando jornadas, que consigue tirar partidos adelante, pero por ejemplo como esta, ¿no? Que ha ganado pero todavía sigue estando en descenso? ¿Le puede pesar eso?
Bueno, por experiencia personal es una cosa que sí que pesa, ¿no? Igual hay mucha gente que no está en esta situación, que poco a poco se puede ir viendo, pero queda muchísimo, muchísimo campeonato. La diferencia entre nosotros que estamos en descenso y el playoff, por ponerte un ejemplo, son 7 puntos. O sea, está todo muy, muy comprimido. Entonces, bueno, hay que sacar una racha positiva para salir de ahí para arriba. Y es lo que te digo, que en estos casos, los capitanes, los veteranos, bueno, pues Adán, César, yo, tenemos que dar en ese aspecto un paso adelante para ayudar también en ese aspecto psíquico, emocional de esta situación.
Continua amb aquesta dinàmica iniciat per l'Atlètic Balears. També ha tingut una primera volta una mica complicada. Ha arribat també en bon moment. Si els hi preocupa molt o poc. pensant una mica en les victòries que l'equip ja ha aconseguit fora de casa, dos camps complicats com el Barça Atlètic i el Nàstic. Com afronten el partit?
No, lo afrontamos sabiendo que el Baleares es un gran equipo, que tiene jugadores muy buenos, que obviamente va a ser un partido complicado, pero el Sabadell sale a ganar a todos los campos. Entonces, centrarnos nosotros mismos y salir a ganar.
Eso sí, teniendo, partiendo de la base que la exigencia va a ser alta, o mucho más alta que la que, por ejemplo, pudo proponer el Athletic. Lo digo por de ataque, es evidente que miras la plantilla que tiene el Athletic Balears, ya no hablo solo de Dioni, pero también nombres propios que evidentemente sabes que te van a generar problemas y más en su campo.
Sí, no sabemos del potencial que tiene el Baleares. Bueno, ya hemos visto unas pocas pinceladas, ¿no?, de lo que son, y lo iremos viendo a lo largo de la semana. Y también es una buena prueba para nosotros, para saber que hay que competir y estar aún más concentrado, porque obviamente aquí cualquier equipo te puede ganar. Y jugando más de casa y contra un equipo que del potencial, ya no solo como equipo, ¿no?, sino también en lo que viene siendo las tres últimas fases del campo, pues hay que estar al máximo nivel.
Parlen de la gespa, que continua donant que parlar, evidentment, més després de les declaracions del capità del passat diumenge després del partit, va titllar de lamentable l'estat de la gespa de la nova Creu Alta. Com ho viuen ells en una zona, la seva en concret, no?, aquesta zona de creació on treballa més Armando.
Sí, a ver, el campo está complicado. Pensábamos que igual iba a mejorar un poco más porque habíamos estado tiempo sin tocarlo durante las vacaciones y las navidades, pero es algo con lo que nos está tocando lidiar y no hay que buscar excusas. Obviamente nos gustaría que estuviera en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y bueno, en el caso de la zona del medio, que es una zona complicada, con mucha gente, que cualquier pérdida te puede gustar, pues nos gustaría que estuviera en las mejores condiciones posibles. Pero a partir de ahí, aclimatarnos a lo que hay y a ver si con un poquito de suerte mejora y a lo largo de la temporada va todo mejor.
Doncs la pregunta del soci, som-hi.
Del socio es qué supuso para ti la victoria del otro día, del domingo.
Bueno, supuso empezar el año de una manera muy buena, ¿no? Portería cero y sobre todo sumando los tres puntos en un partido muy, muy importante, y también que nos dé alas al equipo para encarar de la mejor manera posible acabar esta primera vuelta, porque aún nos queda un partido, y enganchar ya toda la segunda. ¿Cuál es? Expectativas y sobre todo con la confianza de que el equipo va a ir para arriba.
Y después la del compañero, ¿por qué Alberto es tan pesado?
No sé quién ha hecho la pregunta, pero bueno, yo que lo aguanto en casa, no es muy pesado, va a su rollo, meja, tal, lo que pasa es que luego aquí llega el vestuario y no veas, es un pequeño diablo, no para.
Doncs això. Que a casa se li comporta millor que no pas al vestidor, on és el petit diable.
Va dir
en... Saps qui era, no?, el petit diable? Adrián Arroyo, tu que t'agrada la història.
De qui estàs parlant ara?
Que, home, qui estava batejat futbolísticament com el pequeño diablo.
Suprema.
Roberto López Ubarte. El pequeño sempre, diablo.
Sempre escombrant cap a casa, veig,
Bé, era el sobrenom que tenia, l'extrem ràpid de la Real Societat dels anys dels 80.
Jo t'anava a dir que és el cuiner particular, Armando, d'Alberto, segons el de Moratalla va confessar al Tribuna Preferent, però vaja, sí, has volgut tirar cap a la història Xuri Urdín, amb el petit diable, com dius tu. M'havies promès una més de mercat abans de marxar amb un ex-balearico i ex-arlequinat.
Sí, doncs molt ràpid, simplement per fer allò un repàs de com ha quedat l'escenari. Abans repassàvem com quedaven aquestes fitxes alliberades, dues fitxes sèniors i una sub-23 a l'espera del que pugui haver-hi en moviments. I en quant als moviments que pugui haver-hi, doncs ho farem molt ràpid perquè la gent comenci a fer-se la idea. Tot apunta que la Secretaria Tècnica Direcció Esportiva es vol centrar, i molt, en un central. És a dir, la prioritat ara mateix és la incorporació d'un central. De moment, cap dels noms que ha sortit a les travesses, dels que hem vist en diferents mitjans o diferents forns, fins i tot dels que hem parlat a Ràdio Sabadell, descarta'ls, ja, fora. Per tant, hi ha un tapat o hi ha una nova proposta.
Inclou José de Malagón, això, per exemple.
Sí, fora. Fora ja de tota opció, i més des que el Talavera, diguem-ne, que es va pujar a la barca i va dir que d'aquí no passava.
i d'altres noms que han sortit també de futbol formatiu de Catalunya, i un pivot al mig del camp. Aquestes són les dues prioritats en les quals treballaria ara la direcció esportiva del Sabadell. Per tant, l'opció aquella que també s'havia parlat de reforçar la zona d'atac i més amb la sortida de Juan Delgado, etc, 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 a priori queda tancada. I totes les opcions per reforçar aquesta posició a hores d'ara, insistim, tot això és, Adri, sense l'arribada de capital econòmic a les pròximes setmanes, seria per apostar per pujar a Bladis des del futbol base fins a la primera plantilla.
Doncs t'havies deixat el més fort pel final. O sigui que dos quarts de dues, aquestes són les prioritats del Sabadell a dia 11 de gener en aquest mercat d'hivern. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Ens hem enfrontat unes quantes vegades al Balears en els últims anys. En aquesta secció ja hem parlat amb Xavi Ginart, amb Pedro Capó i amb Barón Bueno. També hi ha un jugador que l'any passat vestia l'Arlequinada i enguany la Balearica, fins que ha marxat Ferrés uns dies a l'Ibiza de segona A, Caixa Izpuru, una llàstima que no el deixin parlar, el conjunt pitigús, amb el qual, per cert, va debutar com a titular aquesta setmana a Ipurua. Tot i que tindrem també avui un davanter de garanties i que coneix les dues cases a la perfecció. Abans, repasso la resta d'ex dels dos: Manu Lanzarote, Ian Mackay, Lucas Viale, Álvaro Clausí, Fito Miranda, Xavi Calm, Carlos Cobo i un David Forniers que milita a l'equip palmès ara mateix. Però avui ens quedem amb...
Manel Martínez Bel va arribar al Sabadell per reforçar el filial arlequinat i després de lluir-se al segon equip va fer el salt al primer. En el seu mig any a segona B amb la samarreta arlequinada, amb 23 anys, el de Cabrera de Mar va jugar 18 partits, anotant 4 dianes. Abans havia estat al Cornellà, al Masnou i al futbol universitari nord-americà a Virgínia. Després va signar pel Girona, sortint cedit a Llagostera. Allà es va fer un fart de foradar porteries amb un total de 14 dianes. També sortiria cedit al Lorca i acabaria al Peralada, quan l'equip empordanès era filial del Girona. Completen la seva carrera al Real Múrcia i al Marbella, abans d'aterrar a la Via Cintura de Palma. En un parell de campanyes, com a Balearico, Manel Martínez va disputar una cinquantena llarga d'enfrontaments i va fer 14 gols. L'última estació del seu currículum és ben exòtica, Uzbekistan. Va signar l'estiu pel Surkon Termez, equip entrenat aleshores per un tècnic espanyol, però amb la seva destitució va rescindir contracte fa un parell de mesos. Sense equip, el punta Manel Martínez pot incorporar-se en aquest mercat d'hivern a un equip de Primera Federació.
Com va la vida, Manel Martínez? Com estàs?
Hola, molt bones. No, molt bé.
No sé ni per on començar, eh? El cos em demana preguntar-te per Uzbekistan, aquesta última experiència tan exòtica. Com ha anat per allà, per l'estranger?
Bueno, ha sigut una experiència curta per la situació que es va donar, però bueno, ha anat bé, estic content, és una experiència nova i va anar bé, dintre del que cap.
Ara, però, buscant equip sense tenir cap vinculació, suposo que buscant alguna aventura a Primera Federació, no?
Sí, bueno, valorant una mica les opcions que poden haver, les que poden sortir, i bueno, parlant pues, amb els meus agents i la meva família per veure quina és la millor decisió.
Alguna cosa ja mig feta, encarrilada, o encara està tot molt verd?
Bueno, encara està tot una mica a l'aire.
Mira, que a mi és una pedrada personal, però a mi que m'agradava com et quedaven els quadres arlequinats, però algun dia vés a saber si acabem veient a Manel Martínez una altra vegada aquí al centre d'esports. Et pregunto primer, Manel, pel Balears, una plaça que coneixes de fa menys temps que no pas la de Sabadell, exigent, on busquen sempre objectius ambiciosos, i sembla que de moment no acaben d'arrencar. No és plaça fàcil, eh?
Sí, la veritat és que és un club que té un objectiu ambiciós, que busca l'ascens a segona i bueno, està costant en aquests últims anys, però bueno, ho intenten cada any, hi ha molta intensitat i el club ho vol intentar cada any.
Per plantilla no serà, per això, perquè coneixes a bona part dels integrants de l'equip i al final és un senyor equip pel que és la categoria.
Sí, la veritat que té una plantilla amb molta qualitat, amb noms importants i bueno, la veritat que jo crec que pujaran cap amunt i donaran la volta a aquesta situació.
Es nota per això la pressió de quan estàs allà jugant al Balears de ser un equip que per injecció econòmica sobre el paper ha d'estar amunt sí o sí?
Bueno, la impressió la justa, no pot andar més tampoc perquè no seria positiu per l'equip, però bueno, sí que som conscients de que l'equip ha d'estar amunt.
Aquí a Sabadell, en canvi, vas viure una etapa, en certa manera, amb paral·lelismes amb l'actual, no? Un objectiu no tan ambiciós, un equip molt jove. No sé com recordes tu el teu pas per aquí, per la nova Creu Alta.
Sí, bueno, jo el recordo com el meu salt com a jugador semiprofessional. Va ser el meu primer any a segona B i la veritat que és un dels anys que més recordo de la meva carrera perquè, bueno, la gent em va acollir molt bé, la gent m'estimava molt i la veritat que jo vaig estar molt a gust i em va agradar molt.
Mira, ara parlava el Sergi de les possibilitats que Vladis faci el salt com a davanter del filial al primer equip. Tu ho vas fer en el seu dia, vas tirar la porta avall amb el teu rendiment a tercera divisió amb el filial. Aquesta temporada tenim a Vargas, tenim a Pinyol, tenim a diferents jugadors que havien estat en el filial i que han fet el salt a la primera plantilla. Tu com vas viure aquesta diferència, aquest salt, aquest fer el pas del filial al primer equip?
Bueno, per mi era tot nou, però la veritat que va ser fàcil, entre cometes, perquè tenia tota la confiança de Javi Pérez, de Miguel Álvarez i també de Solivelles, esclar, i la veritat que em van ajudar molt, els jugadors també em van ajudar molt a fer l'adaptació i bueno, per mi va ser tot nou i bueno, a tothom li agrada donar-se la segona B i fer-ho d'aquesta manera.
A més, venies dels Estats Units, de Virgínia. En certa manera, per tu, veient el currículum ara que han passat uns quants anys, és com una segona casa, el Sabadell, o no?
Sí, la veritat és que sí, que va ser el club on jo vaig donar sala a sentir-me que podia ser jugador professional i on vaig creure que podia arribar a fer bones coses.
Acabo preguntant pel partit de diumenge a les 12 a l'Estadi Balear, Atlètic Balear-Sabadell. T'atreveixes amb algun pronòstic de com serà el partit, coneixent una miqueta la categoria, els equips, etc. Tu què preveus de cara a diumenge?
Uf, la veritat que estarà difícil perquè bueno, els dos equips venen de guanyar l'últim partit, de trencar aquesta dinàmica i els dos estan en una situació similar que buscaran guanyar per aconseguir pues, una bona dinàmica de 2-3 partits consecutius guanyant per arribar a unes posicions a les que puguin lluitar per play-off. Així que jo crec que serà un partit molt, molt competit i bueno, que tingui més certesa a les dues àrees s'ho emportarà.
Fins i tot amb canvi d'entrenador. Onésimo arribant a Palma de Mallorca i Miqui Lladó assumint les regnes del primer equip com a primer entrenador aquí a Sabadell. Manel Martínez, que estarem atents al mercat a veure on et porta. Insisteixo en la idea. Jo llenço aquí la carta als Reis, encara que hagin passat ja. I res, que sigui on sigui, que tinguis moltíssima sort. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies. Un plaer.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hem obert una nova estació de servei Shell, encara més a prop teu. A Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues en directe aquí a l'Hotel Suís. Parlem una mica de waterpolo. L'Estalpul Natació Sabadell arrenca avui el seu 2023 amb el tercer desplaçament consecutiu a la fase de grups de la Champions masculina. Els de Quim Colet, a la recerca encara de la primera victòria després de 4 intents, visiten a partir de les 7 del vespre la piscina d'un històric europeu com és el Juk Dubrovnik, un equip que té 4 Copes d'Europa a les seves vitrines, però que es troba en ple procés de reconstrucció i amb una plantilla molt rejuvenida. Tot i això, han estat capaços d'empatar la piscina del líder del grup B, el Novi Beograd, a Sèrbia, i de golejar a casa el Marsella. El tècnic del Natació Sabadell, Quim Colet, considera que els croats estan rendint millor del que s'esperava.
A part de la qualitat, hi ha com tenen tots els equips del nostre grup, però bueno, hi ha equips que potser poden estar en un estat de forma determinat, i el Lluc, la veritat és que bueno, està per sobre les expectatives segurament del començament de la temporada i estan jugant molt bé.
El Lluc és cinquè amb 4 punts, mentre l'Estelpul tanca el grup amb un únic empat fins al moment a casa contra l'Spandau alemany. Per preparar aquest primer compromís de l'any, Colet no va poder comptar fins fa uns dies amb Sergi Cabanes, amb Bernat Sanahuja i Fran Valera, tots tres concentrats amb la selecció espanyola a Dallas. Per aquest motiu, el tècnic admet que hi ha un cert neguit per saber com rendirà avui de manera col·lectiva l'equip.
El que més em preocupa, d'alguna manera, és després d'aquest petit parón i de tindre jugadors amb la selecció nacional, etc, doncs és intentar recuperar la millor versió i l'estat de forma en què hem estat doncs aquests mesos anteriors, al final de l'any.
Doncs precisament li ho preguntem a un d'aquests tres waterpolistes del club que van passar el cap d'any als Estats Units. Ara a Croàcia, a Dubrovnik, Bernat Sanahuja, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Ha costat a tornar a habituar el cos després d'aquesta mini estada a Dallas amb els Estats Units i Sèrbia o no?
Bueno, no gaire, perquè al cap i a la fi vam anar a entrenar, que vulguis o no. Hem tingut potser un dia de vacances que no hem perdut gaire el to.
Tot i així, canvis d'hora, de lloc, anar als Estats Units i ara més un viatge que ens explicava el mateix Quim Colet, que no hi havia vol directe a Dubrovnik i que heu hagut de viatjar via Split. Ha estat una mica maratonià, el viatge aquest.
Bueno, sí, tot el dia, bàsicament. Vam sortir a les 9 del matí de Sabadell i vam arribar aquí a les 11 de la nit. Però bueno, al final és el que hi ha. No ho podem fer servir com a excusa i avui hem d'anar a fer el millor paper possible i aviam si podem emportar-nos la victòria.
Per tant, aquesta fatiga extra, dius que un cop comença el partit es deixa a banda, no es nota.
Exacte. Un cop comença, totes aquestes coses te les treus del cap i ja estàs pel que has d'estar.
Un Lluc Dubrovnik, que deia el Quim ara, que és un dels equips que millor està jugant a la Champions. Segurament sense les estrelles d'altres anys, està cinquè amb 4 punts, però els resultats que ha aconseguit els repassàvem ara, realment meritoris, eh?
Sí, és això. Segueixen, tot i haver tingut molts canvis a la plantilla, segueixen tenint molts bons resultats, com els que heu repassat. I, bueno, això també ens fa com prendre's el partit amb la serietat que toca i anar per totes, perquè sabem que si ens relaxem som capaços de fer un partit com el que vam fer contra Marsella.
Tots sabem el que suposa Croàcia al waterpolo europeu, el que suposa el Lluc Dubrovnik en concret. Què destacaries més del seu joc a hores res, a mal comptades de l'inici del partit?
Doncs tenen molt bons llançadors, com la majoria de països així de l'est, i també tenen un Bolla que juga molt a 2 metres, que és molt difícil defensar-lo, cosa que ens farà segurament estar bastant rato en zona. I bueno, és això, molt complet. Com et fan estar en zona i tenen bons llançadors, doncs reps o de 2 metres o de fora. Així que haurem de fer sobretot bé el pressing inicial i intentar això, que no es trobin tan còmodes en atac.
La última, veieu opcions de sumar ja aquesta primera victòria després de 4 partits? Ho dic perquè els 4 han estat realment força ajustats i l'heu fregat en algun d'aquests compromisos.
Sí, al final és el nostre objectiu de tots els partits i, com tu dius, hem competit a tots els partits, que també és com l'objectiu que ens marquem des de l'inici de la temporada, i jo crec que hem pogut puntuar tots i aquest, òbviament, és un altre en el que, si juguem bé com hem de jugar, podríem emportar-nos a punts.
Doncs tant de bo que arribi aquesta primera victòria avui en una de les piscines històriques, com és la del Lluc Dubrovnik del waterpolo europeu. Bernat Sanahuja, molta sort de cara al partit d'aquest vespre a les 7. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Pel que fa a la resta de partits, per cert, a 8:15 es juga l'Spandau Ferencváros, a 8:00 el Marsella Novi Beograd i a 9:15 el Brescia OSC. Ahir, a l'altre grup, victòria del Barceloneta 7-9 a la piscina de l'Olympiacos i, a més, 13-12 del Buliakmeni contra el Jadran Split. El Waspo Hannover va perdre 8-11 contra el Proreco i el Radnitschki d'un va guanyar 11-10 al Dinamo Tbilisi.
Repassem d'altres informacions en format més breu. L'Estalpunt Natació Sabadell es posa també el dia avui a la divisió d'honor de waterpolo femení. Ho fa recuperant el partit contra el Sant Feliu, ajornat per la presència de les internacionals del club, precisament als Estats Units també amb la selecció. A partir de les 9 es disputarà aquest partit a priori desigual entre les de David Palma, que aspiren a recuperar el lideratge, havent guanyat fins ara tots els partits que han jugat, els 9, i un Sant Feliu que és novè amb només 3 victòries. La cita al Finet Work Aquàtics a Canllong aquesta nit a les 9. I una altra natació Sabadell, el de bàsquet masculí, disputa diumenge a les 7 un derbi comarcal a la pista del Castellà, el Cué de Copa, amb només una victòria en 11 jornades. L'equip de Jonathan Ramírez, per contra, és el setè amb 6 triomfs. Marc Culler, el jugador del club, confia en adjudicar-se el derbi, sobretot a partir de la defensa.
Hem de seguir amb aquesta dinàmica, tornar a apretar en defensa i intentar treure aquesta victòria, que al final serà molt important també per marcar, bueno, per deixar diferències amb el Castellà i la part baixa i poder anar més tranquils de cara a la segona volta.
En l'últim partit, a mitjans de desembre, el club va perdre de 9 punts davant del líder a casa contra l'Alpicat. I l'equip masculí de tenis taula del Natació Sabadell torna a la competició aquesta setmana a la Primera Nacional. Els nedadors són ara mateix segons, bona temporada de moment, amb 6 victòries i només 2 derrotes. No juguen, això sí, des de principis de desembre, quan ho van fer a Vilafranca guanyant 2-4. I diumenge a les 11 rebran a Canllong l'Skull Zaragoza, el 8è classificat, amb un balanç de 4 triomfs i 4 desfetes. Per últim, també arrenca el 2023 per les tintoreres del Sabadell Rugby Club. Amb 3 victòries en 4 jornades, afronten dissabte a les 2 la visita a l'Anella Mediterrània de Tarragona per veure's les cares amb un equip que tenen just a sota la taula amb un triomf i un empat en 5 partits. Tot i anar per davant a la taula, la jugadora Marta Cascales espera un partit especialment dur, sobretot en el físic.
Ens esperem un partit també duríssim, perquè al final Tarragona és un equip amb jugadores amb molt pes, tenen molta força, nosaltres som un equip més flacutxes, no? Per tant, ens esperem un partit peleón en aquest sentit, però també, no ens enganyem, és un partit que ja sabrem com juguen elles, no? I per tant treballarem d'aquesta manera, sabem com juguen i per tant distribuint-nos al camp en un sentit, doncs, bueno, que ens resulti favorable a nosaltres, no?
A la Primera Catalana Nord masculina, per cert, el Sabadell Rugby Club Osona es jugarà dissabte a les 5 a la Roureda, aquí a Sabadell. De moment, un únic partit jugat pels de Leandro Gutmann. Victòria sabadellenca, els osonencs van perdre en l'estrena de la fase. Don't forget my love. Més coses, ciclisme, 2 minuts 20 segons per sobre de 3 quarts de 2. Ahir al vespre es va presentar al Palau de la Música a Barcelona l'edició del 2023 de la Vuelta a Espanya, home, ciclisme de Sabadell, bé, de Ràdio Sabadell com a mínim, de Sabadell, hi ha molta gent que és home ciclisme.
Quina etiqueta, tu!
No, a la Ràdio Sabadell ets el malalt del ciclisme, sense cap mena de dubte. De Sabadell se't complica veient sí. A la gent de la Unió Ciclista, David Domínguez, Raúl Rota, David de la Cruz, etc. Però vaja, no vull ser tampoc agosarat. Pau Vituri, com estàs?
Què tal? Home, tu i Sergi Park, déu-n'hi-do, eh? També sou força forofos del ciclisme.
Ens agrada. No veiem una cursa clàssica de Luxemburg sub-17, això no, però vaja, ens agrada. Simplement confirmar el que ja se sap des de fa setmanes, Pau, que és que Sabadell serà ciutat de pas a la segona etapa de la Vuelta, per si la gent va perduda i deia... Però no arribava aquí una etapa... No, són dues coses diferents. La volta, per una banda, la Vuelta a Espanya també passa per Sabadell, però no en final.
Correcte. La volta a la primavera, amb un final d'etapa aquí a Sabadell. La Vuelta a Espanya, a l'estiu, a finals d'agost, amb aquest fet de ser ciutat de pas, no? De la segona etapa, per anar apuntant a l'agenda diumenge 27 d'agost.
Bon dia, diumenge.
És bon dia... Bé, espera't, perquè encara no hi hagi un partit de Lliga del Centre d'Esport Sabadell, una primera, una segona jornada, vés a saber. Però vaja, que sent ciutat de pas, estem parlant aproximadament del migdia.
Que primera hora, sí.
Primera hora. No crec que hi hagi un partit de Lliga amb aquelles temperatures que hi ha a finals d'agost, a no ser que ens toqui jugar al camp de l'Atlètic Balears, vés a saber. Bé, en qualsevol cas, com diem, segona etapa, just després de la crono inaugural per equips que hi haurà pels carrers de Barcelona. La segona etapa serà una jornada de 181 quilòmetres que partirà de Mataró, passarà pel Vallès Oriental, sobretot també pel circuit de Catalunya. D'allà, directament cap a Sabadell, i els ciclistes que enfilaran el Coll d'Estanalles, que serà una de les dificultats del dia, juntament amb el final a Montjuïc. Un dia molt maco, també tot s'ha de dir, Adri, un recorregut atractiu, enguany a la Vuelta, amb finals mítics com el de Tourmalet o el de l'Angliru, i s'espera un any més, com no, la presència del sabadellenc David de la Cruz, un habitual que arrenca, està a punt d'arrencar la seva novena temporada al World Tour, als seus 33 anys ja, comença a ser un veterà, el David de la Cruz, al World Tour, i avui hem volgut rescatar un fragment d'una entrevista de fa uns dies al diari Marca, on explicava el calendari que tindria enguany el 2023, la il·lusió que li fa la volta a Catalunya d'enguany, amb aquest final d'etapa a casa seva, i també confirmat, atenció, que en el seu segon any amb l'equip Astana farà doblet Tour-Vuelta.
Tengo un calendario creo que francamente bonito, sí que es intenso, ¿no? Porque empiezo en Vuelta a Valencia, UAE Tour, París-Niza, Vuelta a Cataluña, que encima este año pues tiene un final en Sabadell y me hace especial ilusión estar allí. Vuelta a Cataluña, País Vasco y tal vez Flecha y Lieja, y luego ya pues a preparar posiblemente el doblete de Tour y Vuelta.
A tot això, després d'un 2022 que ha estat, diu De la Cruz, un dels anys més durs de la seva carrera, va fer un parell de top 10 a l'inici de l'any i un segon lloc en una etapa del Tour dels Alps, però després problemes d'al·lèrgies al Giro, Covid i també aquesta sensació que els resultats no arribaven a l'equip i això enraria l'ambient. Per tot això, es pren aquest 2023 d'una altra manera.
Si ahora me miro cómo estaba en diciembre el año pasado, estaba súper... Pues bueno, llegaba nuevo al equipo, estaba como, no te diré estresado, pero sí como muy meticuloso con todo, porque ya estaría súper, tenerlo todo súper controlado en diciembre, ahora estoy como más tranquilo, y a lo mejor pues eso me ayuda también a afrontar el año con otro más liviano de metafóricamente hablando, de pues bueno, de las cargas de la presión, de querer hacerlo bien, de estar en un nuevo equipo, etcétera.
Recordem que David de la Cruz ha estat concentrat a Altea amb el seu equip, l'Astana, i seguint, doncs això, agafant-nos a les seves paraules, el debut en aquesta temporada 2023 de l'1 al 5 de febrer a la Volta a la Comunitat Valenciana.
Gràcies, Pau, fins ara.
Adéu.
Recuperem una altra vegada el waterpolo. El Natació Sabadell ha estrenat la seva secció d'Ability en aquest esport. Diumenge, la Finet World Aquatics va viure un dia pel record amb el primer torneig oficial de waterpolo inclusiu, amb jugadors amb diferents tipus de discapacitats, sense distinció d'edat ni de gènere. Una idea engegada pel Gavi Villarrubia. La competició va comptar a Calllong amb la presència del CNB, el Natació Barcelona, vaja, i el Terrassa, a més del propi Sabadell. Esther Arola, responsable del projecte aquí al club. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Com va anar aquest torneig diumenge?
Va anar molt bé, la veritat. Malgrat no vam guanyar cap partit, per nosaltres que acabàvem de començar...
Doncs estem perdent la senyal telefònica. Entenc que un problema de cobertura de l'Ester, que ens comentava precisament aquest resultat, tercers en el torneig contra el Terrassa i el CNB. Ara sí, et recuperem, Ester, que havíem perdut una mica la cobertura. Em deies que havia anat bé el torneig.
Sí, que va anar molt bé. Nosaltres ens iniciàvem amb aquest torneig com a equip i tots vam sortir molt, molt contents.
D'on sorgeix la idea de sumar-se des de la Natació Sabadell a aquesta iniciativa?
Bueno, a veure, el club és pioner amb el waterpolo, és un dels esports estrella a dins del club. Llavors, per què no afegir-nos justament doncs, al Waterpolo Ability? Ens ho van proposar des de la comissió de waterpolo, que s'ha format amb discapacitat, i ràpidament el club es va voler sumar al projecte.
I quanta gent s'hi ha sumat? Amb quants jugadors, per exemple, compteu?
Ara, actualment, al club tenim 9 jugadors. Propis del club. I després hi ha clubs, per exemple el Mataró, que ell no té la secció de waterpolo adaptat, doncs ens cedeix algun esportista.
Em va semblar veure fins i tot el campió paralímpic de natació, no? L'Òscar Salguero. No sé com es defensa amb la pilota.
Bueno, li costa perquè és un... Malgrat és d'aigua, és diferent, perquè aquest esport és més explosiu i això, però va gaudir molt, va venir a provar i ens ha dit que tota la temporada, quan puguem, que comptem amb ell, que si no li coincideix en cap campionat especial o algun tipus de temporada especial, doncs que podem comptar amb ell dins de l'equip.
La idea, m'imagino, és anar repetint l'experiència. De fet, d'aquí a ben poc, si no m'erro, per la Copa de Waterpolo, també hi haurà un altre torneig, oi?
Ah, exacte, el dia 4 tornem a jugar a les instal·lacions de Camp Young i volem, bueno, ja entrar dins de la Lliga i anar creixent com a equip, és a dir, anar agafant més jugadors i anar creixent.
Quan dius entrar a la Lliga, estem parlant a uns mesos vista o...?
No, la Lliga comença ja, comença aquest dia 4 i llavors nosaltres ja volem participar, entrenar i estar a tope.
Per tant, estem parlant d'un projecte, com deies abans, molt, molt incipient, però que al final, que sigui l'inici del projecte o que el club s'hagi sumat ara a aquest Waterpolo Ability no implica que l'activitat al final serà una constant, no? No sé si estan planificats ja rutines d'entrenament, etc, o més o menys quin timing teniu al cap d'entrenaments, de partits, etc.
Bueno, a veure, amb el club s'estan mirant les opcions de poder encabir els nostres entrenaments dins de totes les seccions que hi ha, perquè, bueno, els espais ja estan adjudicats, llavors ara estan mirant encabint, però com a mínim volem intentar fer un entrenament a la setmana, si pot ser.
Doncs Esther Erola, responsable d'aquest projecte de Waterpolo Ability aquí al Natació Sabadell, que enhorabona per tirar-ho endavant i que cada vegada siguin més els jugadors que defensin els colors del Sabadell, i tenim pendent una visita, ja sigui per la Copa més endavant, per poder presenciar in situ un d'aquests partits. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa. Iker Pajares arrenca avui la segona part de la seva temporada després de les intermitències que ha tingut a la primera per culpa de les lesions al tendó d'Aquiles. El jugador d'esquaix sabadellenc debuta al Houston Open avui a les 8 del vespre, hora d'aquí, contra el veterà egipci Mohamed El Sherbini. Tot un torneig de gran nivell.
Un campionat gold, on és un quadre de 24 jugadors, és un quadre reduït, la qual cosa fa que els jugadors que hi juguen estan dins dels 24 primers del món, i la veritat que n'han fallat pocs en aquest campionat, i podria dir que és dels gols més durs que he jugat. Estem gairebé tots els jugadors, gairebé tots els 24 primers aquí.
Les sensacions prèvies a aquest campionat són especialment positives pel del tenis Sabadell, després d'haver passat pàgina ja els problemes físics que ha arrossegat. Ara busca regularitat en el joc per començar davant del Sherbini, un rival davant del qual espera un partit igualat. Només cal mirar el rànquing mundial, Pajares és el número 33 i el Sherbini just un lloc per sota.
Arranco primera ronda contra Mohamed El Sherbini, un jugador d'Egipte, 3 o 4 anyets més gran que jo. El conec bastant, he competit contra ell en diverses ocasions. I bé, és un partit de tu a tu, com qualsevol altre que em puc trobar en aquest campionat. No hi ha ningú partit fàcil, ningú regala res. Els nivells estan molt igualats i és altíssim. S'ha de lluitar cada bola, cada punt, ja que tot suma.
Després de la cita a Houston, Pajares seguirà als Estats Units per afrontar la setmana que ve el JP Morgan de Nova York. L'estrena en aquesta segona cita nord-americana consecutiva serà d'aquí una setmana clavada contra l'anglès James Wilstrop, el número 45 del món. I també reprenen les seves respectives lligues aquest cap de setmana els dos sèniors de vòlei del Natació Sabadell. A Superliga 2, el masculí del club té la permanència virtualment a la butxaca després de la victòria contra el CUE al Saire per tancar el 2022 i també la primera volta. El primer duel del 23 serà contra un altre conjunt canari, el San Roque. Aquests, però, jugant en una altra lliga, tercers, i lluitant per fer fases d'ascens a Superliga. Tot i tenir una segona meitat de temporada força plàcida, el tècnic Roberto Pozzato ha demanat als seus no treure el peu de l'accelerador.
Bueno, el partit molt complicat. El que passa que sí que, com que ja han complert part dels objectius de la temporada, pues ara sí que li he demanat als jugadors que facin esport per anar a intentar fer alguna cosa més. o sigui, lluitar per estar amunt en la classificació.
I un esglau per sota, Primera Nacional, el femení del natació Sabadell no pot badar en aquesta segona volta perquè es troba en vuitena posició amb 14 punts i els tres pròxims partits seran contra els tres equips que té just per sota. Per aquest ordre són Ferrer, Espanyol i Manacor. Nerea Montori, col·locadora i segona capitana de l'equip, analitza així la tornada a la competició a terres mallorquines.
Ara mateix és vital guanyar tots els partits que podem. És veritat que tornada de vacances, partit allà, a més, amb viatge inclòs a Mallorca, tal, i contra un equip que defensa un munt, que és molt treballador, doncs, bueno, serà complicat, però ja és això el repte que tenim per davant. Intentarem per totes les formes possibles endur-nos els tres punts, o el màxim possible en el seu defecte, perquè realment els necessitem a nivell de classificació, sincerament.
Dissabte a les 5, aquests són Ferrer, Natació Sabadell de voleibol femení, l'endemà a les 12 als pavellons del club Les Antigues Naus, el partit del masculí contra el Sant Roque. 35 segons i les dues, l'hora del Notícies Migdia, aquí a Ràdio Sabadell. Demà tornem nosaltres a la 1, amb més teca, amb el passat al mercantil de Ricard Pujol, passant per Mallorca també per saber com està aquest Atlètic Balears, o amb l'estrena de dos sabadellencs al Mundial d'handbol. Que vagi bé. Abraçada del Toni González a les vies de so. Adéu-deu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.